Gina García.
Bona nit, són les 9, cap de setmana tràgica a les carreteres. Fins a les 8 del vespre han mort 3 persones en 2 accidents viaris. Avui l'operació tornada està generant molts problemes, sobretot a la part nord del país. A aquesta hora ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona el 70% dels cotxes, però encara hi ha retenció en Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
El retorn, especialment des de Lleida, està sent encara complicat, ja que tenim problemes a la 22 per accedir a Lleida cap a la 2, i de la 2 en endavant hi han retencions de 12 i 17 quilòmetres fins a haver sobrepassat el Bruc. En el cas dels accessos des de les altres àrees, com la C14, per exemple, des d'Andorra, encara 14 quilòmetres per accedir a la zona d'Organyà. En el cas de la C16 hem de parlar de problemes entre Guardiola i Cercs de 14 quilòmetres, i en el cas de la Nacional 260 hi ha retencions des de Ripoll fins a Ribes de Freser en un tram de 16 quilòmetres. Havent continuat aquesta Nacional de 60, a la C-17 hi ha lentitud a Ripoll cap a Barcelona. En el cas d'altres punts de lentitud no hem destacat res al moment perquè totes les retencions estan concentrades encara a la part nord. D'aquests vehicles no han arribat a la ciutat de Barcelona. Això és tot.
Més coses de Guindos. Treu importància a les retallades que demana Brussel·les per l'incompliment del dèficit aquest any. El ministre d'Economia diu que no és tan greu i que l'únic que farà falta és actualitzar el pressupost, una tasca que ja haurà de fer, diu, el govern que guanyi les eleccions del 20 de desembre.
Lo que ha hecho Bruselas es aprobar su opinión sobre el presupuesto español y lo que dice es que hay un riesgo de no cumplimiento. Eso se produjo también en el año 2014 y en el año 2015, ¿no? Por lo tanto, no es una situación nueva y España siempre acaba cumpliendo.
Brussel·les, en canvi, creu que hi podria haver un desviament d'entre 3 i 7 dècimes aquest any i el que ve i demana canvis el més aviat possible al pressupost del 2016. El dia de la Hispanitat enfronta Ciutadans, Podem i el PP, que han evidenciat la pugna que hi ha entre els tres partits a les portes de les eleccions espanyoles. Mentre Albert Rivera ha debutat avui a Madrid i ha criticat l'absència de Pablo Iglesias des de Catalunya, el popular Xavier García Albiol ha acusat el líder de Ciutadans de ser un interessat.
Creo, desde luego, que los partidos nuevos, en vez de pasar de las instituciones, lo que tenemos que hacer es participar para su reforma. La jefatura de Estado, las instituciones, al margen de debates ideológicos, nos representan a todos y yo he querido estar aquí en nombre de muchos españoles que nos han votado.
Estic aquí avui a Plaça Catalunya, que és on em toca estar, i ho faig amb molt d'orgull i molta satisfacció. Altres s'han anat a Madrid, on segurament passejar amb la bandera espanyola és molt més fàcil.
A Barcelona, unes 4.500 persones s'han manifestat avui per defensar la unitat d'Espanya, mentre uns 350 antifeixistes s'han mobilitzat sota el lema Barcelona en lluita contra la impunitat feixista. I el Festival de Cinema de Sitges suma un 12,5% de públic en els tres primers dies de festival. Això equival a un 21% més de facturació. L'organització acaba de fer públiques les dades enviades especial al festival. Ana Felipe.
De divendres a diumenge s'han venut gairebé 52.000 entrades. Si se sumen els abonaments, la xifra augmenta fins a les 66.000. El president de la Fundació del Festival de Cinema de Sitges, Xavier Duran, creu que la inauguració de la quarta sala ha estat fonamental per a aquests resultats.
Arrel de la previsió d'increment d'una quarta sala, de la sala Tramuntana, havíem fet una previsió d'increment de les entrades i de les vendes d'un 6,7%, que efectivament ens hem quedat curts, perquè després de 3 dies l'hem duplicat.
Per cert, que ha generat polèmica el fet que una de les pel·lícules a concurs, Baskin, tingui com a productor el subdirector del festival, Mike Ostenc. El director Àngel Sala ha assegurat que Ostenc només ha apadrinat el projecte i no veu cap impediment perquè competeixi al festival.
Ara els esports. Amb l'Eduard Batlle.
En joc l'últim partit de la selecció espanyola de la fase de classificació per l'Eurocopa. A Ucraïna i sense jugadors del Barça l'11 inicial. Piqué, Busquets, Bartra i Alba són a la banqueta. Al minut, de moment, 19. El resultat és d'empat a 0. Sí que és titular un català, Cesc Fàbregas, a més de Thiago Alcántara. Ucraïna juga per ser un lloc a l'Eurocopa. Necessita fer millor resultat que Eslovàquia a Luxemburg. De moment, en aquest partit, el resultat també és d'empat a 0. La selecció de Rússia ha tret avui el bitllet per l'Eurocopa. Ha enviat Suècia a la repesca. Rússia 2, Montenegro 0, Suècia 2, Moldàvia 0, també s'ha jugat l'Àustria 3, Liechtenstein 0. Ara són en joc, a banda d'aquest Ucraïna-Espanya i el Luxemburg-Eslovàquia, 4 partits intranscendents, amb empat a 0 en tots ells. Lituània-Anglaterra, San Marino, Eslovènia, Estònia, Suïssa i Bielorússia-Macedònia. I el Barça ha tornat aquesta tarda als entrenaments sense els internacionals, que encara són amb les seves seleccions.
I al temps, els ruixats encara poden caure a zones del nord del país i del prelitoral. A la nit arribaran precipitacions per les comarques de Lleida, que demà afectaran de forma dispersa punts del Pirineu i de la costa. El cel estarà més ennuvolat amb temperatures a la baixa. De moment és tot. Més informació d'aquí a una hora.
A En un programa d'esports normal, els tertulians no fan literatura romàntica.
Va ser una història d'amor meravellosa, eh? Ens vam trobar amb la Pepa.
Jo em vaig enamorar de la Leo i segueixo enamorat i encara estem junts.
En un programa d'esports normal, els periodistes no es juguen la vida.
Coronel de Sanabra! Em sé Coronel de Sanabra!
I en un programa d'esports normal, els oients no canten. Però és que això és el Tu diràs.
Cada nit de 11 a 1, la millor tertúlia, el millor show. Tu diràs, amb Dani...
De Sanabra, Coronel de Sanabra, em sé Coronel de Sanabra.
RAC 1, tots som 1. A RAC 1, Jordi Beltran, amb No hi som per festes.
I tant que això és No hi som per festes, fins a les 11 de la nit, acompanyant-vos en converses amb personatges i també amb músiques que de cop dius, caram, què és això? És gairebé més de sortida de pont que no de tornada, oi? La cançó es diu Josephine, en el dia del Pilar potser hauria hagut de buscar alguna jota o alguna cançó més dedicada a Pilar, però aquesta cançó, que està plena d'energia, la signa el senyor que es diu Frank Turner, i que també és l'autor d'un dels discos més vibrants d'aquest 2015, un disc que es diu Positive Songs for Negative People, és a dir, cançons positives o optimistes per gent negativa, i que crec que en aquests moments, encara que, com ens deia abans la Mariona, la Marina Isern, resulta que en molts casos sembla que s'escriu més o millor quan estàs emprenyat. I aquest tipus de cançons de vegades deixen o permeten allò, extrovertir-se una mica, saltar i fer allò, com si estéssim anant de festa. Potser ja torneu de festa vosaltres, ja tocaria, diguéssim, després de 3 dies de festa, i espero, com deia abans, que no tingueu ni embussos ni cap tipus d'incident. Nosaltres continuem ara parlant amb una persona que ha sorprès molts periodistes dels mitjans amb la seva manera de fer música. El seu registre no és dels més usuals en el panorama musical d'aquest país. Ara mateix us presentem a Eduard Gené.
No hi som per festa. Amb Jordi Beltran.
Avui al No hi som per festes volem parlar amb una persona que en l'apartat biogràfic de la seva pàgina web diu que després de començar fent música de menut, seguint la formació clàssica de piano i de baix elèctric a Solsona, després d'escoltar Ray Charles, Joe Cocker o Elton John a casa, els dissabtes i diumenges, per influència materna, de gravar en caset les nits de RAC 105, de tocar en infinitat de projectes locals, orquestres, fundar bandes fallides de rock i funk, després de composar per altres grups i d'una adolescència de local d'assaig i concert, amb 18 anys comença els estudis de dret a Barcelona per vocació i interès en la política i les lletres i segueixo estudiant música. Qui signa aquestes paraules, aquestes frases, aquest text, és aquest senyor.
Era un savi que de tant saber acabar perdent el cap. Un set ciències
Eduard Gené, què tal, com estàs?
Molt bé.
Ell és Eduard Gené, és el responsable d'un disc que es diu Les Avingudes, i d'aquesta mena de vocació des de molt petit per la música. Tot i que has estudiat dret.
Sí.
No exerceixes gens d'advocat?
Ho havia fet, actualment no. Ho havia fet fa 2-3 anys que ho vaig deixar, més o menys. Però sí que segueixo fent feines relacionades amb el dret, però no directament d'advocat, que és un ofici bastant... bastant de rock and roll.
De rock and roll. Home, cada dia més, us sembla, no?
Sí, cada dia baixem més fortes, per tant, és un ofici que és complicat, és molt complicat.
Per què et vas decidir pel dret? Perquè bueno, reconeixes que és per la política i les lletres, no?
Sí, sí, realment el meu pare és polític local, per influència de pare la política hi era molt present i m'interessa bastant, però per part de mare era tot el contrari, o sigui, cultura, música, arquitectura, art, i sempre he tingut aquesta dicotomia, aquest dualisme, que al final se resol, crec, cap a la música.
Cap a la música. Bé, tens la balança d'això bastant equilibrada, sí. O sigui, poder dedicar-te al tema relacionat amb el tema de dret i fer el que t'agrada, que és la música, doncs sembla que pots mantenir aquell...
Sí, de moment vaig compaginant.
A veure, si hi ha un motiu especial pel qual avui tenim Eduard Gené aquí, és perquè crec que ets una veu insòlita en el panorama musical d'aquest país. És a dir, tenim molts grups de rock, tenim bastants grups de rock, tenim també molts grups de folk, tenim molts grups fins i tot de pop, allò... Però una persona que, per dir-ho d'alguna manera, canti en català aquest tipus de música, és a dir, soul, funk, rapejar fins i tot, crec que és una figura que segur que n'hi ha alguna altra, eh? De rapper sí que en conec en català, però aquest... Conjuminin aquestes dues vessants, jo no en conec cap altre, potser si tu en coneixes més. Guillemino ha fet discos en els quals doncs, sí que hi ha una certa connexió amb el que podem escoltar en aquest disc. Primer té les avingudes, però per què creus que aquí no ens atrevim a cantar aquest tipus de música? Soul, funk, rhythm and blues en català.
És que jo trobo que, primer, que és molt complicat traduir un estil, i més quan és tan afroamericà com podria ser el soul o el blues, o que són estils que realment és l'arrel de molta cultura popular actual, sí. Però l'arrel primitiva, no? Llavors, normalment els casos de grups que crec que ho tradueixen aquí o en altres països, ho acostumen a fer quasi bé igual que l'original, no? O sigui, els que volen sonar Motown graven igual que la Motown, els que volen fer no sé què graven... I realment és algo que a mi no m'interessava, perquè és com... M'agrada molt els artistes que fan una interpretació més que una traducció. Per exemple, Paolo Conte és un pianista que és swing, o es podria dir que és jazz, però sona molt, molt italià, no? Perquè per mitjà de lletres, d'interpretació de veu, sí. D'arranjaments, aconsegueix plasmar una mica la seva realitat, no? Llavors jo és el que he intentat fer. En cap moment hauria fet una còpia igual d'un artista americà, no? Perquè no estaria deixant el dret per fer alguna cosa que ja s'ha fet, no?
Però, de tota manera, sí que les cançons s'adverteix d'influència d'aquest tipus de música i d'estils de determinats músics i cantants d'aquest estil.
Sí, sí, hi ha conglomerats d'influències d'artistes totalment, però jo crec que on realment tenim la sort és en la lletra. És paradoxalment, potser és una cosa dolenta per un músic, no? Tocar només per 7 milions d'habitants, per dir-ho així, si tocava per un país petit.
Però avui dia, amb les xarxes, toques per tot Déu, ja.
Ja, però vull dir que amb la lletra, jo crec que el músic aconsegueix situar-se al mapa, una mica, no? I a la vegada, situar-te aquest mapa, a vegades també vol dir que no pots sortir del... o que és molt difícil sortir del mateix, no? No sé, a vegades molta gent diu, per què no ho fas en anglès? Per què no fas un disc en anglès? I jo penso, hòstia, és que hi ha un tio a Minnesota que ho està fent molt millor que jo.
Sí, clar, no. I de vegades, per l'exotisme aquest fonètic, fora diuen, hòstia, què és això, no? S'interessen més, també, de vegades. De quina manera marca l'idioma el que es diu a les cançons? Ho dic perquè nosaltres aquí no parlem anglès, una bona part de la població hem assimilat música en anglès i cançons que en alguns casos diuen unes xorrades que hauries de cul a terra. I en canvi, clar, quan has d'afrontar aquest estil, allò, cantant en català, què és el que et planteges? Què és el que creus que és adient per aquest tipus de música?
Clar, aquí és un... A la música americana, jo crec que amb el soul, a l'haver-hi les síl·labes aquestes angleses tan fortes, quan ho fas en català t'has de... És molt goma i llapis de posar certes paraules. Llavors, no sé, per mi, escriure i cantar en català és l'oportunitat per marcar un caràcter, no?, amb la meva música. Jo trobo que és lo... Per mi la lletra cada cop penso que és el 50% de la meva música, sí. Fins i tot diria que és el 60%. És importantíssim el que dius en la lletra, i molts músics ho descuiden, i no sé, realment jo m'escolto grups francesos,
sí.
I a pesar que fan hip-hop o soul, trobo que el que parlen, la realitat de la que parlen és molt afrancesada en aquest sentit, no?
Sí, sí,
I per això molts escolto, potser.
Tenen més unes quotes de, que ara fa unes setmanes van discutir de programació de música en francès obligatòries, i les ràdios privades em sembla que es van oposar a aquest tipus de quota o el percentatge de quota que demanaven, o sigui que, per tant... I parla molt de la realitat d'aquell país. Comprovem de què parla Eduard Gené. Deixa't estimar.
Siguem un hit, un cop, sense despit, cos, ànima i cervell a l'altura d'un desitjo. Ben dit, dansem aquest tango, inexorablement, que la culpa vola alt i l'ambient està calent, com el motor d'un repartidor.
Si et diuen en rapper, tu fens, és a dir, tires cap aquí o no? Et sents hip-hopero? Despita, sí, te dedica sí, sí. Que no...
No, d'aspecte no ho soc, no ho semblo. Però m'agrada molt el hip-hop, m'agrada moltíssim. Trobo que és, per mi és una revolució musical. El hip-hop és algo molt gran, que amb quatre acords que durant 7 minuts es repeteixen constantment, perquè les estructures són lineals, això sí, és molt guai. Hi ha gent que diu coses i que fa pràcticament poesia o que explica una història molt, molt guai, no? I per mi hi ha un grup francès que es diu Hocus Pocus, que és un... Bueno, hi ha diversos grups de hip-hop que a mi m'han influenciat moltíssim. Una cosa és això i l'altra cosa és rapejar, que ja és molt, yeah. Molt difícil.
Escoltarem algun moment del disc on...
Sí, jo
si, si no és rap, s'hi aproxima molt.
Jo sí, jo dic que recito, perquè recites. Rapejar no...
De fet, rapejar també és recitar, sí, no? Però sí. Amb un tempo i tot això. No hi ha ningú com tu. No hi ha ningú com tu. Gràcies per la llum i el dolor que ha de vindre. Sé que algú millor pot guardar-te aquest llavi, però et quedes aquí, amb mi, amb un somriure. Possiblement ara, gent que esteu escoltant el Noi Som per Festes, diu, qui canta, què és això? Perquè... És francament insòlid, és a dir, no és el tipus de música que puguem escoltar habitualment cantada en català. I realment dona allò de dir, hosti, és segur com ben cantat i ben facturat. Això t'has fet tot tu sol.
Ah, bueno,
la producció i tot això t'has treballat, sí, tu també.
Sí, però m'acompanyen músics. A la bateria hi ha Andreu Moreno, que és un amic tota la vida, i a la guitarra és l'Ivan Dac, que és un avistat guitarista del Roger Mas, un geni a la guitarra. Hi ha diversos músics, també. Però sí, la producció l'he fet encara una mica sol, sí, sí.
I com t'has fet? Amb allò, informàtica avançada o un estudi clàssic? Com t'has muntat?
Bueno, vaig estudiar en una escola de producció a Girona,
sí.
I tenia un estudi realment... com que era una escola bastant nova, vaig apoderar-me d'aquell estudi durant 3 anys o durant 2 anys. I vaig... La matrícula que vaig pagar la vaig amortitzar bastant, perquè vaig molt assaig-error a l'estudi, anar provant coses, i també a casa meva tinc un parell de materials per gravar pianos i tal.
Com passa la prova, la criba, la primera cançó que vas dir, vale, aquesta està bé? És a dir, tu que li demanes una cançó per donar-li l'okay?
Això és molt difícil. Jo vaig fer el disco abans de treure'l fa un... El vaig treure a l'abril, doncs a l'abril anterior ja el considerava acabat, el disc. I el vaig ensenyar a uns amics... I vaig veure la reacció una miqueta de... I vaig dir... Hi ha algú que no...
Reacció freda. Llavors... És un moment molt fotut, aquest,
sí,
eh?
Sí.
Quan ve algú i et diu, escolta això... I clar, no saps quina cara posar, si de Bugs, sí. Bunny, de...
Perquè estàs a dins del disco completament, no tens perspectiva. Llavors veus l'altre que la té i diu, vale, està bé, però... Bueno, coses de producció, no? No, havia moltes més bases, ho havia fet amb beats, diguem, no me n'acaba de sortir... I arriba un moment que comences a fer clic, no sé, les coses fan clic, el tracklist fa clic, el motiu, el títol del disc, tot encaixa, no? I jo no, en aquell moment pensava que aquest dia no arribaria mai, no? Però va haver un moment en què vaig dir, vale, es dirà així, aquest és l'ordre de les cançons i això és la tema. I aquí acaba el disco, no?
És molt frustrant per un músic o per un productor musical, com seria també el teu cas, al veure que la gent no es queda amb el so d'un disc en molts casos, que el que els interessa només la tornada, la cançó, i sona així o aixà, és igual.
Sí, sí.
Jo canto allò de l'alegria tu vols por Macarena, que és el que m'interessa, després que m'estigui produïda m'és igual, no?
Clar, llavors també la discogràfica et diu has de fer un tema més personat al ràdio, no sé on, i és complicat. Jo amb aquest disc he pres riscos des d'un punt de vista de so. El vam mesclar en part als Estudis Ground, que és on han mesclat grups com Paper Pots i grups bastant de so en català. I, per exemple, vam agafar amb alguns tracks, la bateria està molt retallada d'aguts, sona molt poc brillant, no? Que és algo que es fa molt en discos de soul o anglosaxó. Coses així, i clar, tu creus que això engloba un concepte global, que és, engloba un concepte general que tu és el que vols transmetre a la gent, no? Però la gent, és veritat, la gent
es queda amb el...
Jo crec que ho percep, la gent, però no de forma... És un atrezzo, no?, del missatge. Que també ajuda, crec.
Segur que hi ha gent que valora les produccions dels Beach Boys, per exemple, perquè en molts casos no. Hi ha gent que sí, que té l'orella molt fina i que va apuntar... Ara que parlaves de ràdio, mira, t'ho pregunto tu, i és la primera música que li pregunto. Quina funció exerceix avui dia la ràdio per un músic? És la mateixa que... Per exemple, tu parles de que escoltaves casets gravades de RAC 105 Nit i tot això. La ràdio actualment quina funció exerceix per un músic? De què li serveix?
Per un músic, jo crec que si radien la teva cançó en una ràdio com RAC 105, una ràdio gran comercial, diguem, home, et sent molta gent que està treballant o que està viatjant, i això és un gran què. Però a part d'això, bueno, està clar, a nivell de... Quan publiques un disc és un lloc on has d'anar, no? I per altra banda hi ha la part de converses com aquesta o que al músic li porten. Clar, no sé, jo quan escoltava RAC 105... Era just quan hi havia internet, però...
Encara anava lent.
I escoltava les nits del Josep Maria Pou, crec que es diu, o Josep... No recordo un locutor que hi havia a la nit.
Josep Pous.
Sí, que m'agradava molt aquella secció. I l'agradava amb caset i... Per mi era un ritual.
Ara... Continues escoltant ràdio?
Sí, el que passa és que no... Bueno, molt poca, la veritat.
Hi ha un altre element importantíssim avui dia per posar en circulació un primer disc i, per tant, generar bolos, que és el que ha agafat el protagonisme en el món de la música, no?
Sí.
De discos, segons com se'n venen pocs, o el que es treu d'una plataforma digital és per anar a comprar-te un biquini un dia que tingui sort. I aleshores, clar, quan es planteja un disc, hi ha un aspecte molt important, que és donar a conèixer a la gent que tu existeixes, el màrqueting. Tu te l'has treballat de quina manera? Com pensaves que arribaria aquesta música de les avingudes del teu primer disc a la gent que no et coneix?
Doncs, clar, a l'acabar el disc ho vaig quedar bastant esgotat i a sobre has de pensar en com vendre'l, no?
Sí, és que és una feinada, eh?
I vaig pensar-ho, vaig muntar una miqueta l'imatge que jo volia, també per mi, no? Per quan puges a un escenari, fer-ho amb una certa actitud, també, no? I, bueno... Amb la discogràfica vam parlar de la promoció i tal, i la veritat és que es va anar movent d'una forma que a mi em va agradar molt, amb certs periodistes musicals o gent que sonaven passant músics, i no vaig fer cap estratègia de promoció concreta, no? Però va ser una miqueta tot... Bueno, és que no sé com dir... O sigui, entre gent que realment li interessa... O sigui, crec que he arribat a un punt en què li ha interessat el disc a la gent que li interessa la música perquè són músics o perquè ja estan molt relacionats. I, per altra banda, a Solsona, doncs, la cosa ha vist que realment molta gent jove que no coneixia o no em coneixien, els hi ha arribat, no? Al meu poble. Llavors, això ja és com algo... O sigui, per mi és feina completa que li arribi algú, ja, no?
De fet, a la portada es veu l'Eduard posant-se bé un llaç a la camisa, com, amb un cert toc com d'elegància.
A veure... Torno per les teves avingudes. Ei, amb un bon sentiment. Allò que em dones amb cul. No hi ha res dolent en tot el que hem deixat enrere.
Les coses ara no són com... dius que vas començar ja a elaborar-lo a l'abril del 2014.
Quin 2015?
El 2015 ha sortit. ara ja ha passat un any i escaig de la, del primer moment del disc, quan l'escoltes, tens moltes, molts retrets i dius, hosti, això una altra vegada ho faré d'una altra manera. Dius, hosti, haguéssim pogut treure molt més suc si hagués tingut molt més pressupost, no ho sé.
Sí, jo crec que el següent intentaré invertir-hi més diners, perquè amb aquest m'ha sortit molt econòmic, per dir-ho així. L'he fet molt...
Has treballat molt a l'habitació de casa?
Sí, sí. La majoria de teclats estan gravats a casa meva. Ja, és de baix pressupost el disc, per dir-ho així, no? M'he gastat diners amb la mescla i el mastering, però... Mm-hmm. Però sí, ara estic fent cançons noves i produint-les o provant cosetes, i realment el disc, el bo que va haver-hi és que quan ho vaig portar a la discogràfica, a RGB Suports, a... només tenia 8 temes al disc, yeah. I em van demanar 3 temes més per arribar als 10 o 11 típics, sí. No? Llavors, en aquests 3 vaig arriscar molt més, i han acabat sent els 3 que... o els temes que poden agradar a més gent. Llavors, l'únic retret que tinc és de que el següent intentaré prendre riscos, perquè al final, dius, està tot tan, tan parat, no?, que no arriscar lo més...
No, home, i a més el país està allò arriscant cada dia. Segons. Dancing és una de les cançons, sí, que vas incloure. És per tu que la pera no m'atrapa. És per tu que et dormo en èxtasi. Només tu pots dormir a casa, perquè no hi ha tu, que ets el meu camí. Dancing. El nostre tècnic, el Jordi Jiménez, que és un home que li agrada molt la música disco i allò, els maxis, encara van maxis i coses així, s'ho mira quan diuen, hosti, això és curiós, no? No ho hauria dit mai, segons com. Espero que vosaltres també esteu sorpresos. Si voleu més informació, ja sabeu, podeu buscar Eduard Gené per on ho fa tothom, que és Google, i allò sortirà a la seva pàgina, on podreu escoltar el disc, tenir referències biogràfiques, veure els clips. Fins a quin punt és tan important el tenir un bon clip? Un videoclip, és a dir... abans parlàvem de la ràdio, pot més YouTube que la ràdio actualment?
Jo crec que sí. Mm. Sí, realment molta gent escolta música per YouTube, tot entra pels ulls, al final, i realment internet està posant les coses una miqueta potes en l'aire i els músics seguim fent de tot, seguim fent discos físics, seguim fent videoclips, seguim fent... I al final hi hauria algun moment en què ens hauríem de decidir, no?, una mica per on... Però sí, un vídeo és important.
Sí, però vull dir, és de tenir de tot. Hi ha gent que fa un vídeo de cada una de les cançons del disc i dic, hosti, això infla el pressupost, però d'una manera espectacular, sí. Segons com. Ja sé que hi ha vídeos de mòbil i coses així que acaben funcionant igual, segons com. Eduard, doncs, a la feina. Per quan no t'agradaria tenir el segon disc?
Jo calculo que la tardor que ve espero...
O sigui, d'aquí un any.
Sí, sí.
O sigui, que estem ara just al principi de la gènesi.
La febre compositiva ja crec que
l'he
passat bastant, sí. El que passa és que m'agradaria, com t'he dit, m'agradaria fer una producció més en aquest estil, més de dancing, més... Mm. També potser buscar algun productor que em pugui donar un cop de mà.
Digue'm un títol d'una cançó que ja tinguis escrita pel proper disc.
Doncs mira, es diu Americana Melodia, i fa pinta que pugui ser també... Ara mateix, en la meva ment, perquè tot va... Per exemple, jo no escric lletres en papers, no ho faig tot de cap.
Sí?
Sí, fins al dia abans que ho volco tot allò.
Ah, molt bé.
I està sent com bastant leitmotiv de lo que estic escrivint, o sigui que...
Ja sé que és lleig, però em deixes acabar amb un retret?
Sí, i tant.
El llum va cremar-ho tot, el silenci va parlar per mi. Una dona em va dir que sí, a canvi d'un calendari del 2009. Dèiem les tardes al cafè, m'animava a cantar-la al vespre. I amb una ampolla de vi escoltàvem la discografia sencera de Nat King Cole. Aquí. Com acabes allò encaixant la discografia sencera de Nat King Cole? Amb això us hi trobeu molt, de vegades, allò, com encaixo aquesta lletra i fuça fins a arribar-hi. Ho dic perquè queda francament apretada aquí.
Sí,
tota la paraula.
De fet, la paraula discografia era com l'havia de treure, i al final vaig dir, bueno... Oh, pico, i això és bola, goma i llapis, i és, és un trecaclosques, però és molt divertit.
Vas patir molt a l'hora de fer-ho encaixar tot?
Sí.
Tota la discografia d'Anna Quincola en aquesta frase.
Sí. No, però és molt divertit poder dir això. Jo, a mi em diverteix molt poder... no dir només t'estimo o no t'estimo.
I per què ha anat King Cole? Perquè ets molt jove, perquè...
No, sí, realment no, l'he escoltat bastant Naked Cole, però no és un dels meus músics, ni molt menys, estaria ni al 50è lloc.
Ja, ja.
Però és el que em rimava.
T'anava bé. Sí. Eduard, felicitats. Que ja tingui un successor a aquest Les Avingudes i molts records a Solsona quan hi vagis.
Molt bé.
Gràcies i moltíssima sort, que vagi bé. Adéu.
No hi som per festes, amb Jordi Beltrán. Sol ha sortit i m'he posat en marxa
per mi. Avui al No hi som per festes parlarem amb un personatge molt peculiar. Sí, un redactor d'informatius d'aquesta casa que viatja d'una manera molt, molt, molt especial.
Què demanaria una banca Premier? A CaixaBank creiem que és fonamental comptar amb un gestor Premier, expert en assessorament financer, que l'ajudi a dissenyar un pla de futur. I, sens dubte, disposar d'un servei diferencial i de solucions exclusives. Per estar sempre a l'avantguarda, CaixaBank. Banca Premier.
I ja en són 30 els punts d'aquest jugador. Ja pot endur-se les ulleres de sol.
No t'equivoquis. Només a les estacions de servei BP els teus punts tenen premi instantani. Sol·licita la teva targeta Mi BP de franc. Aconsegueix regals i descomptes immediats. I, a més, estalvia cada cop que facis gasolina. BP, millor que mai. Més informació a mibp.es.
4 sales, 10 dies, 200 pel·lícules, 1.800 zombis i 24.732 minuts del millor cinema fantàstic. No et perdis la 48a edició del Festival de Sitges del 9 al 18 d'octubre. Venda d'entrades a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
Amb el teu smartphone pots trucar a la teva mare, saber si l'índex Dow Jones puja o baixa, o dir m'agrada el canvi de look d'un amic. Sincerament, no tenia gaire sentit que no poguessis comprar un vol, avançar-lo si cal, triar seient o fer check-in online. Ara, tot Vueling al teu mòbil i més a prop teu. Possible by Vueling? Més informació al teu mòbil o a Vueling.com.
RAC RAC 1 Us agrada el torró?
A mi m'agrada!
Quin gust! Quina forma us agradaria que tingués el torró de RAC1?
Com?
Fins al 18 d'octubre entra a rac1.cat o a vicenç.com i explica'ns breument com t'imagines el torró de RAC1.
Visca el torró, torró!
RAC1. Tots som... U.
No hi som per festes. Amb Jordi Beltrán.
Ens accelerem perquè avui al No hi som per festes ens acompanya una persona que hem convocat per parlar amb ella, no perquè toqui la flauta, no perquè es dediqui a col·leccionar objectes Disney de totes les parts que ha visitat o que no ha visitat i que diu, si vas aquí porta'm una cosa de Disney o això de Disney, no perquè posi alarmes al mòbil per tot, per dir, d'aquí una estona sonarà tal alarma, sinó perquè... És una persona que ha decidit viatjar per aquests mons de Déu, o pel món, per ordre alfabètic. Jo quan m'ho van dir vaig dir, hòstia, he de parlar amb Víctor Vives. Què tal, com estàs, Víctor?
Com anem?
De veritat, no sé si coneixeu algú que viatgi d'aquesta manera. Potser el Víctor, si has coincidit alguna vegada amb algú altre un viatge, diu, mira, anem per la B ara.
No pas, no pas. Tu matiso, però?
Sí.
T'explico. Jo tinc passió per viatjar i m'agrada marcar-me fites de tant en tant, sí. No? Dius, ostres, voldria viatjar a tots els països del món. No hi ha manera. Això no m'ho puc plantejar, ni per pressupost, ni per temps...
I perquè en tota la vida no ho abastaries.
Jo crec que no, crec que no. Aleshores ho anem acotant, no? I un dia estàvem així ensupits, recordo que era a Seül, un vespre que plovia a març, i no calia sortir de l'hotel perquè no hi havia res a fer.
Yeah.
Total, que agafo l'ordinador...
L'hotel d'on?
A Seül era el centre.
Seül.
Sí, estàvem de viatge. Aleshores, allò que dius, va, m'entretinc a mirar països del món, allò, per fer dentetes, no? A veure on podríem viatjar més. I, clar, estaven ordenats alfabèticament, com van sortir. I aleshores vaig veure que coi, em faltaven molt poques inicials per completar la llista, no? Quedaven 5. Quedava una U, una Z, una O, una Q i una K.
Per tant, a tota la resta de lletres tu havies estat en algun país.
Exacte.
Això no vol dir, per tant... que viatgis a tots els països amb la A.
No.
Jo t'anava a preguntar, Albània?
Albània queda. Ja caurà.
I possiblement quedarà, perquè no en ja sabem mai res, però allà deuen passar coses, també.
Sembla, sí.
Bé, i aleshores vas decidir que havies de completar l'abecedari.
Aleshores vaig pensar que era un repte assolir, que era possible. Total, que pocs anys després vaig anar a l'Uzbekistan, va caure la U. Mm. Un temps després vaig anar a Zàmbia, va caure la Z. I ara em continuen quedant tres. La O, que és Oman, no hi ha cap altre
Oman.
País sí, que comenci per O. La Q, que és Qatar, també només un sol país.
Et queda un repertori fortet.
Sí, 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 sí. I em queda la K, que la K hi ha un fotimer de països. Això no vol dir que cada any vagi eliminant una d'aquestes lletres, sinó que estan allà i jo crec que acabaran caient, i aleshores, mira, hauré complert una petita fita, no?
Sí, mentre et planteges aquest repte, no t'atreveixes o no decideixes viatjar a cap país que hagis esgotat la possibilitat de la seva lletra, de la seva inicial.
No, què va, què va. No.
Sí, viatges igual per altres llocs.
Puc anar repetint, sí.
Ah,
és que, pensis, això requereix una negociació. Si no viatges sol, clar, hi ha aquí el company de viatge que has de mirar què ens ve de gust a tots dos, pressupost, època. Jo a l'agost no me n'hi vaig a Oman o a Qatar.
No, home, i molt et diria que, segons com a l'hivern, també costaria una mica, la temperatura allà continua sent una mica heavy, però allà molt millor l'hivern que l'estiu.
Sí, bueno, qüestió d'anar-ho valorant. En qualsevol cas, veuràs que no és una cosa molt... que és una mica aleatòria, no? L'ordre alfabètic. Vull dir que el que busco no és anar a uns països concrets, sinó que, com que en realitat m'agradaria conèixer-los tots, dius, mira, aquesta és una petita fita, no sé, després potser arribo al país número 100, però això serà quan em jubili ja d'aquí molts anys, no? Per tant, marco unes coses així més. O potser
molt,
no em jubilo,
tu
no?
Tu ets molt jove, jo el tema de jubilació te'l veig una mica a la corda fluixa, segons com. Escolta, repassem alfabèticament, sense fer-nos pesats tampoc, els països que has estat. De la A. Con la A.
De la A, perquè ho tinc escrit, si no hi ha manera.
Yeah.
Alemanya, Andorra, Austràlia i Àustria. Facilets, aquests.
Home, Austràlia, la vaig agafar amb afició, perquè, hòstia, Austràlia és...
Oh, sí.
És bestial. Però
sí, perquè...
tinc un problema, és que tinc la cadira que se m'està dant a l'alçada d'un nen de pàrvol.
Sí,
aquesta casa, les cadires, comencem a tenir un problema de cadires, i resulta que tu seus una cadira que figura que està a l'alçada, i jo vas parlar amb els baixant, i al final ja no arribes ni al micròfon.
Sí, anava veient les ulleres ja sota la taula.
Sí. Va, repassem. D'aquests quatre països que has dit de l'A, quin és el que, si poguessis, hi tornaries?
Si pogués, hi tornaria. Home, Andorra és molt fàcil, Alemanya està aquí al costadet, i Àustria també, definitivament Austràlia.
Austràlia, però perquè et va agradar molt.
Perquè em va agradar molt i per la distància. No és un país que tinguis l'oportunitat de fer-lo cada dos per tres.
No, i la distància cansa, perquè és un viatge etern.
Sí,
segons com, no?
De tota manera, una vegada arribes a lloc, jo el jet lag el tinc més a la tornada que a l'anada. Yeah. Arribes molt despert i amb moltes ganes de visitar. I encara que siguin les teves 3 de la matinada biològiques, allò que diguéssim, és igual. Fins que no es pon el sol...
Vives, quan jo et dic Austràlia, quina imatge et ve? Quina és la primera imatge que et ve al cap?
Quina és la primera imatge que el ve, em
quan
ve al cap?
Quan tu penses en Austràlia, et ve...
Així d'entrada em venen les Blue Mountains, que eren unes muntanyes precioses on van fer unes excursions. Jo d'Austràlia vaig estar, posa, 2 setmanes, vaig conèixer un trosset molt petit,
Amb la B, con la B...
Bèlgica, ja està.
Bèlgica?
Ja he anat unes quantes vegades.
Imatge de Bèlgica?
Ai, no sé, així entra el Mannequin Pis.
Mannequin Pis, hòstia, curiós.
Mira.
Jo quan hi vaig passar vaig dir, això és el que ells diuen. No ho vaig acabar d'entendre. Però bé, els belgues tenen moltes coses peculiars.
Mm.
Amb la C?
Amb la C, Canadà, Corea del Sud i Croàcia.
Quin país et quedes?
Corea del Sud per la distància. Canadà hi ha anat un parell de cops, i Croàcia és preciós. A més, hi ha companys d'informatius que hi han anat ara fa poc i estan fascinats.
Per tant, et quedaries en Croàcia?
Em quedaria en Croàcia i em quedaria en Canadà, tu, que és molt lluny.
Canadà.
Jo, si em dones l'opció... Mira, si em pagues el bitllet, jo com més lluny, millor.
Com més lluny de recull, millor, Déu. Bé, i de Canadà la imatge... Canadà, pum, què et ve?
Canadà. Me'n recordo molt dels... Tenen arbres d'on treuen directament la saba i en fan xarop. I recordo que hi havia... Tinc una tieta allà i em va portar en un parc on no feien això. Portaves un tassó i aleshores d'allà directament podies prendre el dolç. Era molt curiós.
És molt dolç, a més a més.
Molt dolç, no? Però jo ja em va això.
Sí. Val, anem a la D.
La D, Dinamarca.
Dinamarca.
Tenim una.
Imatge de Dinamarca? L'escreneta, no, si hem dit el mànic en pizza, ara busquem una altra cosa. Les daneses o les galetes.
Les daneses, escolta'm. Les daneses anant en bicicleta, que n'hi havia moltes.
Sí? Mira. Val, la E.
La E, Eslovàquia i els Estats Units.
I? Et quedes?
Als Estats Units només vaig fer allò, la part central em queda costa est i oest, vull dir que als Estats Units tinc molta feina encara.
I la imatge?
La imatge dels Estats Units. Em van agradar molt a mi els ponts de Madison quan hi vam anar. Sí, sí, molt bucòlic. No s'assemblen gens als de la pel·lícula, perquè estan molt reconstruïts i no hi pots arribar amb cotxe i tal, molts, però sí, sí, va ser una imatge maca.
Doncs anem a la EFA.
A la EFA, França.
França.
França, què vols que et digui? Els formatges, m'encanten.
Els formatges.
Sí, tu vas allà. Les franceses, França. També. Si m'ho vols preguntar, també.
No, però després també hi ha gent que valora molt l'actitud dels francesos, segons com. No és una imatge, però és una sensació que tens
de vegades, també. No? A França hi vaig viure mig any. Vaig estar mig any a Lió i em porta molt, molt bons records amb una beca europea.
El millor lloc de Lió per tu?
Fourvière. Hi ha una catedral allà dalt, preciosa. A més, es veu la catedral en si és preciosa i basílica. I l'extensió de la ciutat als teus peus, ho recordo, vaig pujar-hi moltes vegades allà.
G.
La G, Grècia.
Grècia.
Grècia, hi vaig anar de viatge de fi de curs de cou. Ha plogut molt.
Home, la imatge que és un desenfreno.
Mira, tinc molt present que em va trucar ma mare i em van dir que havien alliberat la farmacèutica d'Olot. Te'n recordes?
Sí.
Vaig portar la notícia. La meva primera notícia com a periodista va ser Grècia.
Ah, molt bé.
Sí, 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 sí. Va quedar tothom parat. Estàvem sopant.
L'H. Quin país hi ha amb l'H?
Holanda i Hongria, on hi ha uns quants, eh? Hi ha uns quants.
Sí, sí. I en què et quedes? Holanda, Hongria...
Mira, em quedo a Hongria perquè he anat menys vegades. No ho sé, recordo tot el passeig pel riu que dividia Budapest, em sembla. Preciós, uns grans edificis. I allà ens van fotre multa perquè ens vam colar en un bus sense haver picat el bitllet. Això també tinc molt present.
Això, ei, tant català m'ho enxava al món i ho han fet més d'una vegada.
Sí, sí.
Ei,
no, teníem el bitllet, és la cosa més tonta.
Aquí no ho mira. Mira, ja està, ja ens hem estalviat, doncs...
En fi, és aquelles coses que recordo.
La I serà Itàlia?
I l'Índia.
Ah, hosti.
Sí, l'Índia va ser forta.
Hosti, però t'has mogut molt lluny, eh?
Oh, mira.
Tu quan t'hi poses, t'hi poses fort. I llavors què, Itàlia o Índia?
L'Índia, no?
Índia.
No vindries tu amb mi, l'Índia?
És dels llocs que si et vols aprimar, no cal que facis massa règim, eh? Ja t'aprimaràs rapidet. Bé, no, de la Índia, quina és la teva imatge?
De l'Índia, i és que tinc el Taj Mahal, em ve com un flash cada vegada que veig.
Vives, veig que ets molt de monuments, eh?
Jo, força. Vols que tingui les Índies també?
No, però veig que ets molt de monuments.
Sí,
és el que t'interessa quan viatges, veure monuments, o... allò, integrar-te, encara que sigui per 3 dies, amb la manera de viure del
país. Mira, sobretot quan vaig anar a l'Índia, que era un viatge organitzat, soc bastant de visitar monuments, d'observar la cultura, la gastronomia. Mesos abans, quan ja sé que aniré a un país, començo a buscar llibres del país, literatura autòctona, que a vegades costa molt, hi ha alguns països que és complicadíssim, i aleshores el viatge comença ja uns 2, 3, 4 mesos abans. Sí, home, sí, és molt divertit això de viatjar.
Però si vas a Andorra...
No, Andorra... Mira, Andorra no em preparo tant, no fotem. Però l'Índia, per exemple, sí. Aleshores, el viatge en si, total, acaba durant 10, 12, 15 dies, i després el tornar, entre que l'expliques, fas fotollibres, mires les fotos, dura 2 mesos més. Passo mig any viatjant.
Si has estat, no te n'oblides mai de l'Índia.
Això és cert.
Per molts motius, eh? Bons i alguns no tan bons, però és un impacte...
És molt impressionant.
És un impacte important, em sembla. Això sembla com un passi de diapositives allà, aquelles de cara als amics, i després passen les diapositives.
No em diguis que em faig pesat, perquè m'estàs preguntant tu, eh?
No, sóc jo. La Jota.
El Japó.
Japó.
El Japó, fascinant. El contrast entre l'antic i el modern, la societat hipertecnologitzada, aquestes tradicions, aquests temples tan ben conservats, és preciós. El pavelló d'or, recordo. Pavelló, tot cobert d'or, a més hi ha tota una història, hi ha una novel·la al darrere, un monjo que va quedar tan fascinat per la bellesa del temple que el va cremar, va com embogir. Ostres. Hi ha una novel·la preciosa.
La K?
La K, no, la K em falta, no em burxis.
La K.
Ja te l'explicaré quan l'hagi fet.
Doncs anem a la L.
Mira, Lituània i Lesotho. Lesotho és un país, un petit estat allà a Sud-àfrica. I, home, em fa gràcia haver trepitjat Lesotho.
La imatge?
Un barret cònic que tenen allà, que és un barret Basotho, i me'n recordo d'això. Lesotho, doncs mira, me'n recordo del barret aquest, en qüestió.
Per cert, et preguntes moltes vegades què hi faig aquí, després d'haver visitat tantes parts del món, dic, perquè no m'he anat aquí, allà...
Home, no. El que és maco és estar un força temps a la base d'operacions i aleshores anar madurant el que has vist i adonar-te que potser ets una mica estrany tu i que el que és normal és
podria
el que hi ha
ser,
fora.
Podries.
Oi que sí? Una mica estranyets sí. Que som, eh?
Va, estàvem a Lesotho,
sí.
I després de Lesotho ens anem ja a la M.
A la M. M'he deixat Luxemburg, eh? Lesotho, Lituània, Luxemburg.
Però refereixes Lesotho o Luxemburg?
Lesotho, és molt Lesotho, exòtic, home, vale. Sí, home, sí.
Doncs la M.
Tinc Mònaco i el Marroc, que hi vaig anar, mira, l'any passat, al Marroc, i bé hi tornaria, eh? Va ser una escapada curta, vaig anar a Fes, però queda molt Marroc per descobrir.
Ara comentava una persona que també hi ha estat ara fa res, una setmana o dues, que deia que és que m'ha sobtat molt, i ell més, em sembla, encara, que a l'arribar a Barcelona, a l'aeroport, van insistir molt en si portaven olives o dàtils.
Ostres, no m'hi vaig trobar.
Diu, no llevaran ustedes aceitunes o dàtils.
I ja contraband.
Calla, dic, potser ja miraré a veure si és que hi ha algun episodi d'intoxicació o alguna cosa d'aquestes i que estan vigilant molt, perquè hi ha països que no vas portar ni mou de producte orgànic, diguéssim. I, però, clar, que et preguntin llibres de tiles és curiós. Imatge del Marroc?
Imatge del Marroc, recordo tota la part antiga, el nucli antic, carrerons estrets, plens de botigues. Era Fes. Sí, sí.
Sí, diu que és molt bonic, també.
Preciós.
Doncs, escolta, l'Aina?
L'Aina, tinc... són quatre, eh? Nova Zelanda, Noruega, Nepal i Namíbia.
I...
T'ha fotut, això, eh?
Nova Zelanda i vas aprofitar el viatge a Austràlia?
No, hi vaig anar un altre any.
Hòstia, sí. Aquest tio té un talonari, eh?
No.
Un talonari de bitllets d'avió, eh? No. On vol anar ara?
Això és tot l'any estalviant, eh? Per anar-hi a l'estiu, a la tardor.
Ja m'explico. Escolta, Nova Zelanda és el que et quedes o no?
Sí, em quedaria amb Nova Zelanda...
I la imatge?
Natura impressionant. Impressionant... Fins al punt que ho preserven tant que tu per anar del punt A al punt B, que sobre el mapa deies són 5 quilòmetres, tu preveies fer al llarg de... És igual, posa 100 quilòmetres entre dos punts i preveies fer-ho en una jornada. Et trobaves que cada arbre intentaven salvar-lo amb la carretera, de manera que foties una d'esses que aquells 100 quilòmetres acabaven sent 300 i el que t'havies planejat et desterotava. Però maco, eh?
Per tant, avioneta. Nova Zelanda, consell, avioneta.
Sí, no ho tinc, però...
No, però... Perquè veig que les distàncies aquí es mesuren de forma molt diferent.
Sí.
Bé, en la P...
Tinc Polònia i tinc Portugal.
I...
Mira que a Portugal fa temps que no hi vaig, però Polònia em va impressionar molt. Auschwitz em quedaria molt bèstia.
Ho aconselles que tothom que vagi a Polònia hi vagi?
Jo crec que sí, és un exercici de memòria històrica necessari.
Val, doncs a la R, que aparca la Q, hem quedat que estava pendent.
Exacte, planeta, fora.
Que tard, potser, d'aquí un temps.
Mira, la K ja l'hem passat, la O i la Q. Regne Unit i la República Txeca.
I...
Hauria de tornar al Regne Unit, eh? Vaig estar només a Londres, recordo molt el primer musical de gran format que vaig veure, vaig quedar esbalaït.
T'agraden els musicals?
Sí. Ma germana, de fet, és actriu de musical, ja en parlarem un altre dia, si vols. Sí.
Però, aleshores, allà on vas que tinguin musical, tu t'hi apuntes.
Ha caigut diverses vegades. Recordo que a Austràlia vaig anar a veure el Rei Lleó, Mamma Mia, ho vaig veure en coreà, coses d'aquestes...
Sí. Mamma Mia, en coreà. Per tenir el vídeo.
Però ho entenia, eh?
No, sí, és ideal. Per tant, de Londres i la imatge, el musical, quin musical era, m'has dit?
No t'ho he dit. Era Els Miserables.
Els Miserables.
I,
que encara el deuen fer.
I tant, són d'aquelles produccions que duren anys i anys.
Tants anys?
Sí.
Sí,
i val la pena.
Molta gent, tenen ganes de veure Els Miserables.
És impressionant.
No deies que és impressionant, realment. La versió anglesa, especialment, diuen que és molt, molt, molt bona. Val, doncs, si estem a la S, això s'acaba ja.
A la S, sí, tenim Sud-àfrica, Suècia, Suïssa, Suïssa i Suazilàndia, que és un altre petit estat entranyable.
Podríem tenir un monument als germans Marx, perquè sempre parlaven d'enviar la gent a un país que és molt similar a Suazilàndia, un nom d'aquests. Jo els posaria allà un nom. Bé, i en què et quedes?
Faríem un pack, no?, perquè Suazilàndia és un petit estat integrat a mitja Sud-àfrica, doncs faríem els dos, Sud-àfrica i Suazilàndia.
I la imatge?
I Suazilàndia, allà hi havia... Va ser molt curiós, hi havia un lloc, un raconet ple de souvenirs, com allò un paradís dels souvenirs, baratíssims, i allà hi havia... Vaig quedar, me'n recordo, de les veles, i n'hi deien Swazi Candles, i ens vam quedar amb les Swazi Candles. Tinc una casa.
Feia un olor especial?
No recordo especialment, hi havia uns dibuixos preciosos. Sí, molt, molt africans.
Doncs la T.
La T. Taiwan i Turquia.
Sí?
Poses difícil, eh? Em quedaria amb Taiwan, i vaig anar l'any passat, però em queda molt Taiwan per conèixer.
Què et va impressionar, que és el que et vas quedar?
Què em va impressionar? Tenen uns paratges naturals esplèndids. Hi ha un geoparc, en diuen, que és un parc rocós, que... diguéssim, tu vas veient les diverses etapes de transformació del sol. Es van obrint com unes rodones, aleshores, quan aquesta rodona s'enfonsa per l'erosió, queda com un bolet, el bolet queda mig partit. Hòstia, i al final queda...
Et costa de visualitzar.
Tu imagina't el terreny, hi ha una cosa que s'erosiona menys, el terreny es va enfonsant i allà et queda com un bolet. Aleshores, aquest bolet també per l'erosió s'acaba partint i feien formes, veies una forma de senyora, de princesa...
A Taiwan. Demo. Doncs a la U, l'Uzbekistan...
A la U, sí, tinc l'Uzbekistan.
Veig que estàs portat fins i tot un llibre.
T'he portat un fotollibre perquè vegis que després, com que un té poca memòria, li agrada doncs, tenir un petit record amb escrits i tal, i te'n vas en aquest país i descobreixes que el senyor que es va inventar els algoritmes era d'aquest país i coses d'aquestes, no? M'encanta.
Hòstia, doncs això és les diapositives ja fetes llibres.
Veus que bé?
No, molt bé. I d'aquí et quedes amb la imatge de...
D'aquí em quedaria amb aquests edificis tan impressionants que estàs veient aquí, aquestes mesquites... Vaja, a més, és que sembla com un parc temàtic, ho tenen molt ben conservat per fora, després entres per dins i és un desastre. Però preciós, amb uns blaus turquesa fantàstics.
Poden recordar fins i tot una mica el tema trencadís d'aquí.
Sí,
una mica,
i et transporta molt a l'època de la Ruta de la Seda. És molt curiós, hi ha caravassars, et fas una mica la idea d'allà, camells, transport entre l'Àsia i Europa, és fascinant.
Aquí a la meva baixa no puc creure, només tens un país?
Sí, només tinc el petit país del Vaticà.
El Vaticà. Jo, quan hi vaig ser, vaig intentar esbrinar quin país era allò. Hosti, i de cop sorties a un carrer que estaven venent des de preservatius fins a transistors... Però si això, i el Vaticà s'acabava al carrer anterior. No?
Sí, era petitonet. M'agraden els microestats, però...
No, sí.
Jo, el que és San Remo, el Liechtenstein, coses d'aquestes, m'agradaria descobrir-les més.
Però està massa prop per tu, home.
Ja, però és divertit, no?, saber per què són estats, què hi ha al darrere, quins costums tenen, què mengen...
No. Segons com, més val no posar-s'hi, perquè descobriries coses molt lletges, segons com.
Segur.
I del Vaticà, quina imatge tens?
De la Vaticà... No ho sé, no? Recordo una geladeria molt bona, mires el que em ve...
Era del Vaticà o era de...
No n'estic segur, potser era just al sortir. Però recordo uns gelats tan bons, allò una massa cremosa amb un xorro de nata que t'hi fotien, que només sortia ja et relimava tota la mà, que ho tinc molt present, això.
Hosti, vives. Va, i ens queda... Bueno, veig dos. Que la Y i la Z tampoc hi són.
Sí, la Z la tens aquí, que te l'he amagat. La Y no. Si ho fes en castellà hi hauria el Iemen i ara mateix ho tindria, si fes la llista en castellà, sí, ho tindria fotut, perquè el Iemen...
No, home, per anar-hi ara mateix, visita, no és el millor lloc.
Mal moment.
Val, la X tenim Xile.
Tinc Xile, que hi vaig anar un parell de vegades, o la segona vegada per aquí, per aquesta casa, que ja em van parlar amb tu una vegada, sí, els terratrèmols. I potser és la imatge més colpidora, a part de la diversitat paisatgística extraordinària que tenen, el fet de cobrir les conseqüències d'un terratrèmol i sentir que el terra tremola sota els teus peus, que hi ha cases derruïdes, que hi ha gent buscant on allotjar-se, allò va ser molt bèstia.
I a més té un perfil costaner que és, es veu de lo més espectacular que puguis veure.
És preciós, passes, món, no? Sí, passes del verd al desert en qüestió de molt pocs minuts.
Va, la Y, preciós. Per tant, no la tenim,
res,
no la treballem.
Fora.
I acabem amb la Z.
Amb la Z de Zàmbia, que vaig anar a mirar fa un parell d'anys. Les Cascades Victòria... impressionants. Veies allà Livingston descobrint-la, és molt divertit.
I no et queda atenció allò, el safari fotogràfic i...
Sí, em van això? Fer, eh? Ah, van fer tant a Sud-àfrica com a Zàmbia,
no
em van fer.
Cap d'aquests països, dic.
Sí. Que passa que suposo que hi ha qui està preparat i té traça, hi ha qui va amb la maquineta de tota la vida i aleshores quan tens l'animal enquadrat se't fot de cul o comença o et surt de quadre i tal. Vull dir que hauríem de treballar més. Allò que tens un ocell que ja el tens ben enquadrat ja no el tens.
No, clar, aquesta és la seva sort.
Sí.
L'ocell, no la nostra, la seva, sí, perquè jo estic aquests pesats que venen aquí ara. Però, escolta'm, se m'ha acudit una fórmula per mirar que puguis assolir un altre repte d'aquests viatges amb la Q, que li tocaria gairebé segur que tard.
Seguríssim.
Llavors, si ara algú et digués, escolti'm, el Barça, no? Perquè no dius, escolti, mira, vagi a Qatar i deixi-ho córrer. Però et diguessin, però com a condició, abans hauria d'anar a Albània.
Oh, sí, home, sí. Sí, home, sí.
Sense passar per aquí, allò. Albània, Qatar.
I tant, que sí, quin problema tens amb Albània?
Que se'n parla poquíssim.
Sí, cert.
O sigui, que el Pou no s'ha parlat prou, dic, hòstia, Albània fa segles.
És correcte.
I allà, l'última imatge que jo tinc d'Albània, i no dic que continuessin així, però recordo que va haver-hi una mena de corralito, que la gent es va alterar moltíssim, i anava amb metralladores pel carrer.
Imagina't.
Allà... vigilant els caixers, etcètera, etcètera.
Jo, els països poc visitats o poc coneguts em fascinen. No, n'hi ha alguns que pel nom. Djibouti, Surinam, Tuvalu, aquestes coses m'encantaria descobrir-les.
I és curiós perquè Europa ja està integrada a la Unió Europea, a Grècia, i en canvi Albània, que està allà, aquests, mai se'n diu res d'aquests. No? Albània
no interessa.
Sembla que ni ho hagi demanat mai, a la Unió Europea. Que potser ara diuen, calla. Què dius, Bé, doncs ja ho veieu amb Víctor Bebes, la volta al món, en uns minuts aquí al No Hi Som Per Festes. Hem intentat fer allò un resum. És la mania que et fa pensar que rar que sóc, o creus que n'hi ha un altre que encara guanya?
Oi, és que com m'ho poses, eh? Jo, això de col·leccionar CDs Disney en llengües del món, em diuen que és molt raro, més que...
Home, sí, t'ho he de dir. CDs són CDs.
Són CDs, són bandes sonores. Mira, em piques.
En diferents idiomes...
Sí. Sí, país que vaig, a veure si... És difícil, però, molt difícil. Hi ha molts que no editen CDs.
No, és que jo quan deia qualsevol objecte de Disney ja et veia amb un Mickey Mouse gegant embarcant un avió i venir cap a casa.
Això el regalo al meu nebodet, també l'estic aquí intentant influenciar, pobret.
Mira, ja em torno a baixar la cadira. És com allò, aquell problema que el micro baixa...
Has tingut un bajón.
Doncs allò que de baixar el micro a mi se me'n va la cadira cap avall.
Curiós,
Víctor Vives, ho he de deixar aquí perquè ja no arribo al micròfon. Que vagi bé, moltes gràcies.
Adéu.
Per arribar al final d'aquesta hora de No Hi Som Per Festes, deixeu-me que us transporti a l'any 1983. Aquell any, aquest senyor, que es deia Dede, cantava això. Fa 32 anys que Matt Johnson, que es feia dir D.D., va enregistrar aquesta cançó. Però si escoltem aquesta cançó que es diu On Certain Smile avui, no és perquè per aquest tros que hem escoltat ara, sinó perquè crec que inclou un dels pianos més brillants executats a la història de la música pop, i està executat per una persona que avui dia triomfa a la televisió britànica, que es diu Jules Holland, que havia estat també músic d'un grup que es deia Squeeze, i que ara té un show fantàstic de música que es diu Later. Doncs ell és el responsable de que a mitja cançó de D.D., d'aquest On Certain Smile, sonés aquest piano. Arribarem al butlletí de notícies amb aquest piano espectacular.